Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
Potser seria interessant que molts artistes també es posicionessin a lluitar contra certes coses de la indústria i potser el món artístic milloraria en aquest país, no sé.
Sí.
Pregunta!
Mercè, para la tele. Home, avui
xalarem. Qui són aquests? No els
coneixem. Home, avui amb els obeses xalarem.
I tant que sí.
Ganes d'escoltar-los,
I de què parlarem? Quin objecte farem avui, família?
Un instrument que tu saps molt bé.
La dolçaina.
Mercè! No. La gralla, no la facis emprenyar.
Vaig, calleu, que arribo, jefe. Déu vos guard!
I visca el baile!
La Renaixença.
La gralla. Em podeu interrompre tots, si voleu, menys tu, Laia.
Sí, clar. Home, jo vull que és el millor dia de la meva vida.
Tu també, si vols. Però deixa'm marge. Vull dir, jo ho intentaré explicar de la millor manera possible. La gralla. És un invent que no té un invent... Bueno, és un instrument, anava a dir, que no té un inventor concret.
Oh, no la va inventar la Laia?
No, home, no, la Laia no.
La Laia no és l'inventora de la gralla?
No, la Laia és un invent... És més antiga que la Laia, la gralla. És un instrument de l'edat mitjana que evoluciona d'altres instruments de canya doble que ja existien. Tot i que té altres parents mediterranis que se li assemblen, la gralla moderna podem dir que és un instrument bàsicament català.
Visca Catalunya!
Ara.
I per què es diu gralla i no es diu flauta, per exemple?
Ai, no. Flauta.
Bueno, quedaríeu parats dels comentaris que ens arriben de m'agrada molt aquella noia que toca la flauta.
No, no. Però encara no. Encara no ho saben.
A Corbera d'Ebre hi ha una gent que ens mira i la dona li diu al seu home sempre posa aquells de les gaites.
De les gaites.
De les gaites.
Xandongueira.
Com ho va dir l'home. Posa aquells de les gaites, va.
Bé, es diu gralla perquè als inicis s'associava el so d'aquest instrument al so estrident que fa l'ocell que porta el mateix nom. Sabeu que hi ha un ocell que es diu gralla?
No ho havia sentit mai.
No?
No.
És un ocell com de la família dels corbs, tot de color fosc, també. No l'has vist mai?
No, jo tinc un amic que els sap tots, però ja ho sap ell.
Clar. Doncs quan veus un ocell el truques.
El truco.
Molt bé. Quan fa un crit, l'ocell aquest, un crit molt característic, doncs s'assembla al so d'una gralla. Són uns ocells que tenen una organització jeràrquica molt complexa i on la comunitat defensa cada individu. Vull dir que s'assemblen una mica als grallers, que si n'ataques un, surten tots a defensar-lo.
Ah, sí. Ara, com ha de ser.
La gralla, com a Catalunya en general, ha viscut èpoques millors i pitjors. Primer va ser un instrument molt popular, vinculat a la pagesia. La gent la tocava de manera intuïtiva i per imitació. Molts dels grallers que hi havia no tenien coneixement musical, però se sabien un gran repertori de memòria. De fet, gràcies a aquests personatges anònims s'han pogut conservar gran part de les composicions tradicionals que no estaven escrites enlloc.
Això és maco.
Sí, amb l'arribada de la Renaixença...
La Laia Gluck la torna a posar de moda.
No, de l'altra Renaixença, Pablo.
Vale.
L'original, la del segle XIX.
Sí.
Llavors la gralla allà es reivindica com a instrument i com a símbol de la identitat catalana. No vull fer la pilota a la Laia, però sí que és veritat que tu estàs un temps fora, estàs a l'estranger i tornes a Catalunya, fa temps que no sents una gralla, i quan la sents...
T'emociones.
A veure, no sé si fins
al punt... T'emociones molt.
Emocionar, no, però sents com de... Ets a casa. És una mica el que ens passa als d'Osona quan viatgem i tornes i sents la pudor aquella de purins, que dius, hòstia...
Estàs comparant la gralla amb els purins?
No, però ja m'entenem.
Sí.
El segle XIX va ser un bon moment per la gralla i el segle XX no tant, perquè, bueno, amb 50 anys de franquisme, doncs ja us podeu imaginar.
Què vols dir, ja us podeu imaginar? Què? No estaràs insinuant que al Franco no li agradaven les gralles, Peyu?
Al Franco no li agradaven, no. No, no, ell era més de la corneta militar. Que hauria sigut ben parit que no la suportés, però fins a un punt que li fes mal, de veritat. Una cosa física, com una mena de superpoder. Que ell vingués amb un tanc i sortís un tio tocant la gralla i el fessis a genollar a terra. No la toques mal!
Amb el timbaler del Bru, no? Una mica, però amb gralla.
Hauria sigut molt maco, això, eh?
Però no passa, eh?
La criptonita, hauria sigut la criptonita.
Exacte. És una hipòtesi, vull dir que no passa, que no aneu ara a una manifestació de neonazis i comenceu a tocar la gralla pensant-vos que cauran a terra perquè fotran un cop de puny.
En Faigui i...
Però pots anar-hi,
també. Gralles.
Amb una manifestació de neonazis i vas allà, toques la gralla, no et passarà... Vull dir, hi ha molta policia.
Sí, a una manifestació de neonazis.
De nazis n'hi ha molta, de policia.
A dins i a fora. Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Bojos coneguts, i creieu-me que són molt coneguts i molt bojos. Un grup de música que són referents del virtuosisme, el bon gust i el plaer auditiu i emocional. Gairebé podríem dir que són un dels millors grups de l'àmbit musical català.
Bravo!
Bé, no ho afirmo. Són el millor grup de l'àmbit català contemporani.
Sí, 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 sí.
Contemporani perquè la Trinca ja no està en actiu.
Correcte.
Treballen per la preservació de l'excel·lència musical i s'han fet un lloc en els camins inescrutables per poder assolir cims inabastables de la música catalana. El dia que pleguin o que es morin, esperem que sigui d'aquí a moltes dècades, Catalunya plorarà. Sí,
senyor. Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Obesa!
Bravo! Bravo!
A veure, que hem hagut de fer aquí uns moviments de cadires.
Com ho fem, això?
No passa res, perquè l'Arnau, per primera vegada en la història d'aquest programa, s'asseu a l'escó de la Renaixença, acompanyat del Jaume i en
Què
Purdi.
Sents, Arnau? Què sents?
Això és històric, eh?
Excitació.
Excitació.
Hòstia, està molt fort aquest volum. La gent ve aquí amb aquest volum?
La gent és sorda.
Hòstia, no sé, o sigui, portem una temporada destrossant els timpans de tota la gent que ha vingut aquí.
Convidats n'hi ha que sordegen una mica. I en la posició habitual de l'Arnau hi tenim en Mayol, que és el bateria d'Obeses.
Un plaer,
hola,
companys.
Què tal? Hola a tots, eh? Us saludo a tots. Hola.
Hola. Hola.
Hola. Què heu menjat avui per esmorzar?
Un cafè amb llet i us he robat una mica de pa amb tomàquet i llonganissa.
Perfecte.
I ja està.
Tu, Arnau, sempre esmorzes aquí quan hi ha programa?
La dada és que en Burdi ha arribat aquí a la una.
Ah, sí?
O sigui que el seu esmorzar ha estat aquest.
Sí.
És, perquè tu, Burdi, és veritat que tens una vida interessant en el sentit de que no segueixes uns horaris molt estrictes, oi?
Estrictes, sí, però no convencionals.
O sigui, a quina hora et despertes?
Si no he de fer res al matí, a les 12.
Què dius?
Oh, campió! Primera hora.
Això no és veritat, perquè l'hora era la una.
Sí, però ho he millorat. Ho he millorat.
Doncs fa mig any era la una.
Era la una. Sí.
O sigui, et despertes a les 12 del migdia.
Sí. I, sí, clar, si no de treballar al matí, sí.
A quina hora vas a dormir?
Pues si l'any demà. Si puc, entre les 4 i les 5.
Del matí, eh?
De la nit, sí.
I què fas aquell rato?
O treballar.
Treballar, eh?
Normalment sí.
Però de què? Què fas?
Ets vigilant.
Exacte.
Fa coses seves, deixeu-lo estar. No us interessen. No.
Sí que ens interessen.
No, depèn. A vegades treballo com a tècnic de so, llavors solen ser clar, coses a la nit. Clar. I a vegades coses que faig des de l'ordinador a casa, també a la nit treballo millor que al matí, sí. Mm-hmm.
Tu, Jaume, segueixes uns horaris més normals, eh?
Sí, dictats per la canalla.
Clar, clar, ets pare, ets l'únic del... No, també a Mayol també és pare, el bateria. Sí. I és que sou un grup ben curiós. Hi ha un poeta, no? En Mayol, que es dedica al món forestal, també, a tallar arbres i a desbrossar i tot això. I després en Burdi, tècnic de so i altres coses. I l'Arnau, que fa... Bueno, ja sabeu què fa, l'Arnau.
O sigui, l'únic que no treballa és l'Arnau.
Sí.
Sí, jo sempre dic... Hi ha gent que em coneix... I li sembla que sóc una mica estrany en algunes coses, i jo sempre ressalto que, de fet, sóc la persona més normal d'aquesta banda. Jo que els conec bé a tots.
Bueno.
Com neix la vostra amistat? Com us coneixeu?
Depèn.
A cadascú de nosaltres hi ha un moment determinat... En...
No apareixeu tots quatre de cop?
No.
No.
Pràcticament.
Crec que els que fa més anys que es coneixen són en Coll i jo.
Sí,
sí.
Des de l'espai Witchy Witchy de Tona.
Eh?
Un dius em vaig parlar,
sí,
de l'espai.
Sí, és
l'espai Witchy Witchy.
Anàveu a l'espai conjuntament.
Amb l'Oriol, Bauleres.
Molt bé, el tècnic de la Renaixença. I llavors arriba un moment que comenceu a fer música, però entenc que segle XIII va ser el precedent d'Obeses.
Correcte, jo tenia una banda amb la qual ja hi tocava en Mayol i altres companys d'aquí a Osona, una banda amb la seva història, etcètera, etcètera, i llavors iniciem un altre projecte, i com que en Coll sempre voltava pel local d'Obeses, de segle XIII,
sí,
malgrat no formar part de segle XIII...
Bàsicament perquè venia a berenar.
Venies a berenar, sí. Tu anaves a berenar.
Una mica com tots, eh?
Una mica com tots, però era com, diguem-ne, la perifèria, l'òrbita, que feia que tot fos
sí,
estable.
Sí. I tu en aquell moment ja tocaves el baix?
Sí. Sí,
sí, sí, de fet, ell, clar, ell era un preadolescent i ja tocava.
Quan comences a tocar el baix, Coll?
Als 12-13 anys.
Sí.
Sí, una mica també quan ens vam conèixer amb en Bordi, als 13 anys.
Per iniciativa pròpia o a casa et van dir hauries d'estudiar...
No, no crec que hi hagi ningú a la vida que l'hagi dit hauries d'estudiar al baix.
No ha passat mai.
No, crec que no ha passat. No, perquè bueno, els meus amics tocaven instruments i dic, bueno, jo també... Ja,
era l'instrument que faltava.
Era l'instrument que faltava.
Clar.
Acostuma a ser així la vida del baixista.
Quan veus que tens uns amics que tots toquen instruments i falta el baix, t'animes a...
És com el porter de futbol.
Sí.
No? Que fan un partit i no hi ha porter, posa-t'hi tu.
No, no, doncs...
Era porter també.
També feia de porter.
Té tot.
Ets l'home perfecte.
Ho tenia tot.
Ets l'home perfecte.
Sí, tu vas estudiant al teu entorn les peces que falten.
Sí.
De fet, ets poeta i potser va anar per aquí, també.
També va anar per aquí. Que
falta un poeta.
Que falta en aquesta societat.
Sí, sí. Poesia, sí, senyor.
Escolta, heu triat un estil ben, ben curiós. De fet, no teniu un estil concret. Que això és una decisió, entenc, difícil de prendre quan arrenqueu el projecte. Perquè hi ha grups, no, que s'encasellen amb un gènere concret i vosaltres toqueu tot.
El cert és que no ens vam posar mai en una taula i vam dir, senyors, no tindrem cap estil, sinó que és una cosa que va anar apareixent a mesura que vam anar fent música, vam anar tenint inquietuds diferents i ens estimulaven la qüestió de provar certs estils que no havíem tocat anteriorment. I al final sí, avui mires enrere i dius, Obeses té una discografia molt diversa i contrastant, però és fruit d'aquesta sensibilitat per la diversitat.
Si queda algun català al país que encara no els hagi escoltat, que sapigueu que Obeses sona així. Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet amb pernil, si tu me'l fas em poso amb mil. Sentir el cruixit m'estressa, vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. A Tornau ja t'hem sentit molt, però jo vull parlar amb els altres membres de la banda.
Són els interessants, sí.
Vosaltres, quan veieu l'Arnau, per exemple, en aquest programa, que cada artista que passa normalment hi té algun tipus d'enfrontament...
Cert.
No hi ha algun...
Això no és veritat. Aquestes calúmnies no són certes.
Pot passar, a vegades pot passar que hi hagi alguna... No heu pensat mai, hòstia, igual ens hagués anat més bé sense l'Arnau? Pregunto, no ho sé.
No.
No, eh?
No. No, perquè en realitat l'Arnau és la maduixeta del grup.
La maduixeta.
La maduixeta,
eh? Mira que maco.
Llàstima que ens ho han dit a l'últim programa de la temporada, eh?
Pel color, eh?
Què és, és aquesta merda de comparativa?
Els altres són pitjors.
Sí, 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 sí.
O sigui, l'Arnau.
Però l'Arnau, no, quan el veieu no dieu, hòstia, Arnau, no cal que ho diguem tot això.
A vegades, però a vegades penses fota-li més una mica.
Sí, o sigui, ja us va bé aquest paper de... Perquè esteu en el circuit comercial, la gent que no estiguin més ficats, diguéssim, vosaltres circuleu una mica per uns camins que no són els més oficials. No esteu en els festivals principals del país, no? I heu intentat sempre ser molt crítics amb la indústria.
Això és un elogi o què és això?
No, és una descripció del que fan i el camí que han triat.
Val.
Que no sé si és el camí que han triat conjuntament o és que l'Arnau és boig i els altres van fent.
Això és no, en realitat, Peyu, potser seria interessant que molts artistes... també es posicionessin a lluitar contra certes coses de la indústria i potser el món artístic milloraria en aquest país, no sé.
Sí, sí.
Pregunta!
Bravo.
Vull dir, potser ser els únics diu molt d'aquest país.
Bravo, bravo.
El Forestal porta una samarreta,
sí,
i diu, dos no es barallen si un té una motoserra.
Potser sí que és la maduixeta, l'Arnau, al final,
sí,
eh?
Sí que és la maduixeta, sí.
I com definiríem Obeses? Com ho definiríem? Té una... Vinga, Bordi.
No, però si hi ha l'Arnau aquí que...
No, ja, a mi ja m'ha dit que havia parlat molt.
L'Arnau el sentim sempre.
Com definiríem Obeses? Coll.
Som nosaltres quatre, per començar. I som un grup de base rock, base jazz, base el que vulguis,
sí,
que fem música per passar-nos-ho bé i perquè la gent s'ho passi bé amb nosaltres.
Mm-hmm. He trobat una frase que diu que si s'estima la música, s'estima Obeses.
És una obvietat.
És teva la frase, Arnau?
Sí.
Feia tota la pinta.
No, per això que parlàvem abans, Obeses, construïm aquest projecte amb una estima profunda per la música i, per tant, tot el que en deriva, d'alguna manera, també ha d'interpel·lar algú que tingui aquesta sensibilitat. A vegades, home, hi pots connectar més o menys, però justament tenir tanta quantitat de registres i diversitat estètica doncs possibilita que molta gent que és d'àmbits musicals diferents i de gustos molt específics s'interessi per aquest projecte i, gràcies a interessar-se per aquest projecte, de cop descobreix també altres estils i altres gèneres i això és una cosa de la qual estem orgullosos.
Recordeu el dia exacte en què vau decidir que Obeses seria el nom de la banda? I si estàveu tots d'acord en aquell moment, com ho vau decidir?
De fet, inicialment, crec que ens dèiem Obeses i en Jaume Coll.
Sí. Sí,
abans de fer cap concert.
En Jaume,
eh?
Ja anava a part.
En Jaume...
També tenia una entitat pròpia, vull dir,
exacte.
O sigui, jo sol sumava tres.
Clar. Obeses i en Jaume Coll.
Però vull dir, el que vam fer el primer concert ja ens dèiem Obeses, eh? Això era com una prèvia. Mm.
Com us aneu trobant? Com us teniu un grup de WhatsApp? Com us comuniqueu? Us veieu molt sovint?
Tenim un grup de WhatsApp.
Sí.
O dos, o tres, o quatre. Sí, tenim tot...
No, però nosaltres quatre
en tenim
quatre
un. No?
Sí, com
seria raro.
Es diu Obeses?
Es diu Obeses.
Es diu Obeses.
Molt poc original.
No, no es diu Obeses.
Ah. Aviam.
Com es diu?
Ah, no, Obeses Grup.
Obeses Grup.
És que hi ha molts grups que es diuen Obeses.
Sí, sí, sí.
Déu meu. No, clar, quan has de gestionar un projecte així, doncs hi ha amb els tècnics, amb els representants, correcte, amb altres coses.
Mm-hmm. I llavors us trobeu per assajar aquí a Osona?
Bueno, de fet, assagem a pocs metres de la Renaixença.
Mira, com és un dia d'assaig amb Obeses? Què feu? Us trobeu i us foteu a assajar? O hi ha un pa amb tomàquet? O... No.
Hi ha el cafè.
Hi ha el cafè.
Cafè, sí.
Hi ha el cafè, la xerrada.
Sí.
Sempre xerrem una mica perquè fa mandra començar a assajar, sí, i sempre hi ha molts temes de conversa per l'abans.
Sí. Esteu d'acord habitualment, els quatre? O sempre hi ha dos que van per un cantó, dos per un altre?
Normalment tenim en Burdi, que sempre es queixa de...
Sí. Jo els poso una mica de freno, perquè si no es flipen molt. També sóc qui porto els números i sé les coses que no es poden.
Però ara estem parlant de coses en general.
Bueno, sí.
De qualsevol cosa en general.
Bueno.
Sí.
Vale.
Jaume, estàs d'acord ara... o no?
Ja es veu que s'entenen.
O sigui, en Burdi és teclista i tresorer.
Sí, és correcte. És les seves dues funcions. No, de fet, n'assumeix d'altres, eh? Però principalment aquestes dues.
I el màrqueting, qui el porta?
L'Arnau.
L'Arnau.
Sí.
Tu, Jaume, a part del baix, què portes?
A vegades el cotxe.
No, i també la vestimenta de llaminadures diverses al local d'assaig.
Ah, sí? Berenàs.
Càtering i berenàs.
Sí,
o sigui, això ja ho has heredat de quan el local de Tona...
Sí.
T'has quedat això.
Se m'hi va haver una expertesa. I...
Sí, darrerament està portant unes galetes de canyella.
Oh, quina
delicioses.
Que a més ell no pot menjar, malauradament.
Per què?
Tres.
És molt llarg.
És igual.
Ets intolerant algun...
No, sóc molt tolerant. No, és coses mèdiques,
sí,
petites, però amb impediments.
Problemes de salut, coll. Sí.
Déu meu. És que són uns personatges increïbles. Escolta, creieu que a Verdaguer li hagués agradat el rock? Mossèn Cinto?
Coll?
Sí, per què no? És a dir... Jo crec que sí, anava amb el seu esperit, sobretot al final de la seva vida, i podria... I era un senyor obert a les coses que passaven al seu entorn, per tant, al rock i més enllà també.
Vull dir... Dic perquè un dels projectes que vau fer, d'aquests que en Burdi devia dir, hòstia, això no ho podem fer, que serà massa car, és una òpera rock, no?, amb poemes de Verdaguer. No sé si us queda alguna cosa per tocar, perquè heu fet rock, sardana, heavy, habaneres...
Òpera.
De tot.
Pop.
De tot. Pop.
Sí, home, Peyu, queden moltíssimes coses. De fet, ja tenim entre mans un grandiós projecte l'any vinent.
Sí?
Sí. Que farem conjuntament amb, diguem-ho així, una de les grans entitats corals històriques d'aquest país.
I no es pot avançar res més?
No, home, ja t'he avançat bastant.
On ho veurem, això?
Coral històrica, qui pot ser, això?
També en algun dels espais emblemàtics de la tradició musical d'aquest país.
El Palau de la Música.
Palau de la Música.
Palau de la Música.
L'Orfeu
Català. L'Orfeu
Català.
Quin mes serà, això, més o menys?
Quin mes serà,
un
això?
Un mes d'aquells que farà més fred.
Cara de pòquer.
Jo no he dit res sobre això, eh? Això és una especulació vostra.
Escolta, hi ha alguna cançó de les que heu publicat de que no n'estigueu orgullosos? De dir, això no ho hauríem d'haver publicat mai. No.
I personalment no.
Totes, eh?
Que totes són obres mestres.
Heu tardat molt a publicar, no? Des de que havíeu publicat l'últim disc dels Fills de les Estrelles, 2018, fins que heu acabat de publicar aquest àlbum que està dividit en dues parts, de Sístole i Diàstole, de l'Ai al Cor, no? Quan heu publicat Diàstole, han passat 8 anys entre una cosa i l'altra. Sou de digestió lenta...
Aquesta gent que fa moltes coses...
Ja. Mare, com va parir.
No, a veure, realment, l'empresa de construir un disc després de Fills de les Estrelles no era una cosa senzilla. Era un gran disc i, per tant, doncs, va marcar també un punt d'inflexió important a la banda i no volíem presentar-nos amb una cosa menor, per això vam decidir aquesta publicació dual del disc, fer-ho en dues parts, poder centrar-nos en cada una de les parts, abocant-hi tot el nostre compromís amb la música, i ara finalment, després d'això, d'una bona quantitat d'anys, doncs l'hem culminat, i la veritat és que estem molt feliços i satisfets del resultat, i pensem que és també una gran obra de la nostra discografia.
En el nou disc hi ha aquesta bestiesa que heu fet, que és la versió del Virolai, que sona així. Teniu resposta de la gent de Montserrat? S'han pronunciat?
Sí, o sigui, vàrem rebre un correu d'un dels monjos de Montserrat,
ep.
El que es cuida, crec, del
jardí.
Diria que del museu, que ens va escriure res pocs dies després de publicar la peça i ens va donar l'enhorabona i ens va dir, que va ser una cosa que em va sorprendre, que ja tenia aquesta versió del Virolai a la seva llista de Spotify.
Hòstia,
mira
que bé.
Que em va sorprendre, però clar, és completament normal que un monjo de Montserrat també tingui la seva llista de Spotify.
No, clar. No us ha proposat una col·laboració amb l'Escolania a fer alguna història amb el Virolai?
Per ara no hem tingut aquesta sort, però...
En Bordi va dir, és massa car.
Home, entenc que ja ho pagarien ells.
Sí, home.
Ho pagaria Déu.
Són més.
Exacte, ja ho pagaria Déu.
Són més si fot 5 euros cada nano.
Home,
ja està.
Doncs i tant.
Són molta canalla allà.
Això hauríeu de mirar de fer, que paguin els nanos,
No, l'Escolania és extraordinària, Vaig tenir ocasió de visitar-la fa un any, just. Vam fer una visita per allà i vaig al·lucinar realment de com funciona. És com una escola d'alt rendiment musical i tant de bo tinguéssim alguna cosa similar, no vinculada a la qüestió religiosa. Ja em sembla bé que hi sigui, però també estaria bé...
Tenir-ne una de pública,
una de pública i laiques.
Laica.
Obeses, escolta, on us podrem veure properament?
A Vic.
A Vic, eh?
A Vic, el dia...
Festa Major.
Festa Major.
A la plaça.
A la plaça.
Hòstia.
Demà passat, em sembla que és,
oi? Sí, demà passat.
Demà passat.
4 de juliol, no?
Correcte,
sí.
I a més farem un concert de gran format amb la Copla Berga Jove i el Cor d'Obeses, que és un cor mix de 12 cantants lírics, i nosaltres quatre. Per tant, un concert de grans dimensions, amb repertori nostre arranjat per Copla i també amb diverses sardanes arranjades també en el marc del rock.
Això serà a la plaça Major de Vic per la Festa Major i serem tots.
No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
Una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llengonissa ral de vinyó gentilesa de...
Vera!
La paraula d'avui és oberturisme. Oberturisme. Nova moda que consisteix en visitar ciutats mentre et desplaces únicament amb el servei de vehicles Uber.
El jovent es veu que ja no agafen taxis convencionals ni es belluguen amb transport públic quan viatgen. Ara fan oberturisme.
Bé, oberturisme. Incisió que es fa a la pell per deixar drenar el líquid d'una zona infectada.
L'operació de la Montserrat ha anat bé, però li hem de fer un oberturisme a l'ingle perquè vagi traient el pus.
O C, oberturisme. Tendència ideològica política favorable a l'obertura liberal i democràtica.
Per què m'ho feu llegir, això?
Perquè
vull dir, qui ho ha escrit? Qui ho ha escrit?
Ningú.
Veritat que és l'últim programa.
Ni jo ni ningú.
Va. Tant oberturisme després del 75 no sé si va anar bé, tampoc. A vegades penso com els joves, que amb Franco es vivia millor.
Uala, Mercè!
Mercè, per favor.
Doncs escolta... Uau.
No ho he escrit jo, això,
Hi ha joves que no han conegut Franco, que ho diuen,
Ja.
És molt greu. A, B o C, obeses. L'Arnau no pot contestar, que té accés al drive dels guions.
No ho he mirat.
No.
Coll, has de contestar tu. No, ets l'expert en llengua, per tant, et toca.
No sé, jo diria la C, però tampoc.
Doncs som-hi.
Diries la C,
La C.
El poeta diu la C, Oberturisme, tendència ideològica. Correcte! Sí.
Magnífic.
Avui, dedicàvem el capítol a la gralla.
A la gralla.
Oh. Sí.
La gralla té una història molt lligada al món casteller, no? Sí. És una peça clau en la construcció d'un castell. La gent ho associem a la festa, però, i sembla que són allà només per fer una mica d'ambient, sí, no? Sí, per això no. Però no.
No?
No, és molt més que això. Fan una funció significativa en la construcció pròpia del castell. El toc de gralla marca totes les fases del castell. D'aquesta manera, els castellers, sentint la gralla, poden saber en tot moment en quina fase es troben. No?
Ah, sí? Sí. Pensava que tocaven una mica per animar i ja està.
No. Fan més coses.
Sí.
Hi ha molta pressió. O sigui, jo no soc grallera de castells, això doncs sempre no m'ho han dit, els grallers.
Xuri! Ah,
però hi ha molta pressió, o sigui, tocar per ells és molta pressió, perquè la que t'equivoques una nota, clar, es poden desconcentrar, fas caure el gran castell de l'any.
I llavors, cada pis que pugen hi ha un toc diferent?
No sé ben bé si a cada pis que pugen, però són diverses construccions i al final esperen el toc de l'aleta, no?
I quan cauen hi ha un toc especial?
Això no, eh? Normalment quan cauen i fa llenya deixen de tocar.
No hi ha un uau.
T'imagines?
Perquè tu no ho estàs mirant, que estàs allà al bar fent i, hòstia, han caigut.
Ja està.
Perquè, en canvi, ara no ho saps. No.
Però els castells, amb l'esforç que costa, mira-te'ls.
S'han de mirar.
Que allà no es pots tenir de fons però mentre fas el sofregit.
Però jo pateixo, no puc mirar-ho jo, això.
Pateixes?
Home, tu estàs tocant.
Sí, jo sóc dels que pateixo. No em parla tots a la vegada. Sóc un senyor gran i no sé d'on també les veus.
Parlant de la gralla, quin continència.
Més enllà de l'àmbit tradicional i casteller, els darrers anys la gralla ha guanyat molt de pes com a instrument també en el sentit acadèmic. No? Des del 2006 es pot estudiar com a especialitat a l'ESMUC, que és on la nostra...
És el que ha estudiat la Laia, no?
Club, va fer els seus estudis, no?
Ja cert, perquè ja s'ha de dir que ja ha acabat.
Ah, sí? Sí? Ja ets grallera oficial?
Sí. Fa dues setmanetes.
Home, bravo!
Quina nota vas treure, Laia? Es fa la sorda. Quina nota vas treure, Laia?
No.
Quina nota vas treure? Fes-te la xula, me cago en l'ou.
En recital la vaig liar grossa, vaig voler muntar una festassa, vaig convidar molta gent, va venir també l'Arnau.
Quina nota vas treure, Laia?
És que es van veure obligats a...
Quina nota vas treure, Laia?
Empollona!
No, però és cert que és molt guai que als estudis superiors hi hagi gralla i tant de bo hi haguessin més places i més centres on estudiar instruments tradicionals. Una.
Eh?
Una per curs.
Però quanta gent s'hi presenta?
No, és que ara és molt fort, eh? Ara aquest any s'hi han presentat 3.
Això és culpa teva.
3 és molta gent per tu?
Home, no.
Si hi ha una plaça, és un 30%, 60% es queda fora.
Cuidado,
vull dir, per una gralla, clar, llavors per la poca gent que som tocant la gralla i per la feina que s'ha d'anar fent xiu.
Entrin tots 3.
Clar.
Collons, home.
Si tots o sigui, tot
tampoc vindrà tant, però...
Aquest any, de grallera oficial, només has guanyat... Digues,
guanyat. Sí.
L'única llicenciada en gralla del 2026 a Catalunya és la Laia Glu.
La interpretació, sí. Llavors de pedagogia...
Això hauríem de fotre una rua, eh?
Home.
Saps? Amb tots els la Renaixença.
És festa grossa.
Ah, sí. Has una mica de cabeçut, eh?
Sí.
Ueses, no marxareu sense interpretar una cançó aquí amb els nostres músics habituals, que són la Laia i un noi que es diu Arnau Tordera.
És bo, també.
Que us haurà preparat uns arranjaments especials per la
cançó. I el nano de l'ou. El nano de l'ou aquí al costat, que també toca.
Ja veureu que en Fel toca un ou, fa com una maraca. Sí,
perquè a mi em sap greu que avui, que és l'últim programa, també sempre has anat presentant la banda i sí. Encara no m'hi has entrat mai.
És veritat.
I en canvi, molt ratos parlem nosaltres tres.
Sona sempre.
Molta gent ens destaca. Hòstia, aquell soroll de la maraca que fa en Fel, la veritat que...
Abans m'he fixat que el tio ni aplaudeix al final. No. Mou l'ou.
És part del meu cos, ja, Arnau.
Avui, obeses amb Arnau Tordera, evidentment, i Laia Gluck interpreten Seré fort en la mort.
Oh. No.
No.
Fort en la mort.
Havia afegit un seré. Seré, però la cançó ho diu, seré fort en la mort.
Sí, però fort en la mort.
S'ha enfadat, eh? Sí. No, és un entrevistat dur, eh?
Home.
Fort en la mort, obeses!
El dia que me'n vagi no hi haurà ningú, cap fill que plori sobre el meu taüt. No m'espanta ni em fa por, el destí no l'he escrit jo, així es clourà la vida que hauré viscut. El dia que me'n vagi marxaré tot sol, ningú endolcirà el meu record. Ni un vers, ni unes paraules, una vetlla en solitud, però serà gràcies a la vida que seré fort en la mort. Serà gràcies gràcies a la vida que seré fort en l'amor. Serà gràcies a la vida que seré fort. Cap plor. Algun parell llunyà ho lamentarà. Ahir van enterrar-lo, oh, quin greu no haver-hi anat. I a la contra del diari una foto i un comiat. El dia que me'n vagi marxaré feliç. Seré fort en l'amor. Serà gràcies a la vida que seré fort en l'amor. Serà gràcies a la vida que seré fort en l'amor. Serà gràcies a la vida que seré fort en l'amor. Serà gràcies a la vida que seré.
Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la invasió de Perejil.
Porto un gos que tinc moltes ganes de veure la foto perquè és una barreja entre Tekel i Carlí.
Hòstia, Déu-n'hi-do. Oh,
wow.
Això ha de ser maco de veure.
Sí.
Es diu Anicet i viuen...
Anicet es diu? Sí. Però té nom de senyor gran. L'Anicet.
Anicet?
Sí,
Anicet és el carmelet aquell de color blanc que prenien les iaies.
Jo trobo que Anicet és bonic.
És un bon nom, Anicet.
Anicet és bonic.
És bonic. Sí.
A veure. Jo
és d'Escó i la seva responsable és la Raquel, veiem-lo.
D'Escó és.
Ai, posem-ho. No es veu res, eh?
És aquesta merda de foto.
Ai, fem un zoom.
Sí. Aquest sofà no m'hi estiraria ni que em paguessin. Bueno, m'hauríem de pagar tants diners perquè m'estires aquest sofà.
Això és allò que és un coixí que s'està desfent la paret.
La paret i els hi passau gastes.
És un coixí.
A veure, viu en Escó, eh?
Bueno, a veure si és Escó. Pot ser que s'estigui...
Bueno,
que estigui mutant tot.
Exacte. Normalment l'Anicet i la Raquel sempre passegen pels voltants d'Escó. Sí. O sigui que
molt saludable, unes... diuen, que sí, se va molt sí, bé. Sí. Sí.
Tenen unes vistes precioses a la central nuclear.
I al riu.
I a la central nuclear.
I unes cases que hi ha.
Sí.
I unes cases. I a la central nuclear.
I al riu.
I al riu, també.
Podem estar
ens situem al 1986.
Gràcies, Arnau.
Després d'anys de guerra freda i tensions amb els Estats Units, la Unió Soviètica continua darrere del seu taló d'acer. L'última passejada de la temporada hem volgut que sigui especial, però potser ens hem passat de frenada.
Avui passegem el gos per Txernòbil. Som el 26 d'abril de l'any... No plou, diu això.
Sí. La Mercè.
És que m'agrada.
Ha dit serà bo, això.
Sí, digue els ímbols que
passejar es van quedar. Passejar el gos per Txernòbil.
26 d'abril de 1986.
Mercè, o vaig molt equivocat, o això avui acaba com el Rosari de l'Aurora. És o no, Caio?
Sí, sí. Bueno, no l'hauria de canviar. O ens ho han explicat molt estrany.
Exacte, ens ho han explicat malament.
Sé jo...
O aportes una altra cosa, eh?
O aportes noves dades, o això...
O potser vista... és un altre
està Txernòbil. Està vista per sentències.
Potser és un altre Txernòbil, és Txernòbil de mar.
L'Anicet... L'Anicet ha sortit d'Escó per anar a petar a la central nuclear de Txernòbil. Un recinte gris amb unes xemeneies gegants que expulsen vapor d'aigua tot el dia i que està situat al mig d'un bosc encara més gris. Les instal·lacions són relativament noves, però resulta que tenen errors de disseny molt greus. És un lloc que qualsevol altre país europeu s'hauria clausurat, però Som a la Unió Soviètica i aquí les coses es fan diferents. Fins i tot els guàrdies de la central es prenen la feina a la lleugera. De fet, han deixat entrar un gos, com l'Anicet, en un lloc restringit al públic.
No, bueno, si voleu entrar, endavant, eh? Podem? Per mi, endavant. Jo d'aquestes coses nuclears no hi entenc. Mm. Però vull dir, mentre no toqueu res, que em fotríeu amb un compromís a mi, eh?
No
toqueu res? No. Endavant.
La vida a la Unió Soviètica és diferent a la resta d'Europa i els seus ritmes també ho són. Com diu una dita russa, hi ha una dita russa que diu... Sí. Els treballadors fan veure que treballen i el govern comunista fa veure que els paga.
És bona aquesta, eh?
És maca aquesta.
Els treballadors fan veure que treballen i el govern comunista fa veure que... Ah!
Sí.
Això ja ho deia la meva àvia.
També es pot aplicar...
És russa, la teva àvia?
A què, Peyu?
No, també es pot aplicar a algun lloc d'aquí.
Sí.
A què, Peyu?
No, a res.
Tu no pots tirar una pedra així i amagar la mà?
No, es pot aplicar a res. Ah. Ja està.
Doncs au.
És l'últim dia avui. Si voleu que n'hi hagi un altre, que no sigui l'últim de veritat, no es pot aplicar a res. L'Anicet potser està més acostumat a veure centrals nuclears, però a nosaltres tota aquella maquinària ens impressiona bastant. Per uns inexperts com nosaltres, tot sembla estar en òptimes condicions.
És que està tot en òptimes condicions.
Ah, sí?
Vull dir que això és tecnologia soviètica, noi. Ja, saps? Vull dir, aquesta no falla mai. No com la merda aquesta dels americans. Allò, puta merda, allò. Però aquesta, va, boníssima.
Aquest que ens dona la benvinguda és l'Anatoli Dyatlov, l'enginyer en cap de la central. També és l'encarregat de portar a terme un petit experiment per comprovar la fiabilitat del reactor.
Ah, avui farem una petita prova.
Tens coragre?
T'he penjat saladilla i ja.
Mengeu en saladilla? Aquí a Chernobyl.
Ah, sí.
Sabeu que no es diu en saladilla?
No, ja ho vam dir.
En saladilla russa.
Però el meu pare havia anat molt a Lloret de Mar.
Vale.
Llavors a casa en diuen saladilla en homenatge a les vacances de quan era petit que anàvem a Lloret de Mar.
Però els russos en diuen amanida d'Olivier.
Sí, però ja et dic que el meu pare havia anat a Lloret.
Vale.
Soc rus, però el meu pare anava a Lloret.
D'acord.
Això et dic, que farem una petita prova perquè la central sigui encara més segura.
Sí.
Saps què vull dir?
Quina prova fareu?
Farem una prova molt ben parida.
La prova del nou.
Eh?
La del nou.
Quina és la del nou?
No sabeu la prova del nou?
No.
Què?
Per si la multiplicació està ben feta, s'ha de fer la prova del nou.
Bueno, ho explicaràs o...?
Què dius?
No ho fa, allò de la X.
Què, allò de la X?
Com t'ho vau estudiar vosaltres?
Una regla de tres.
Bueno, no m'embardeu. Som a la una de la nit del 26 d'abril de 1986. La prova es farà de nit, perquè s'haurà de tallar el corrent elèctric durant uns minuts. La gent dels pobles del voltant així no se n'adonaran, perquè estaran dormint. En principi és una prova inofensiva que ha de durar ben poquet. Veurem què passa. Situem-nos, a la sala de control,
sobretot,
de moment.
Sobretot, no toqueu res.
No es pot tocar
res. No toqueu res.
Aquest botó d'aquí que posa...
No toqui res, noi, no toqui res. Estic dient que no toqui res.
Aquest, el vermell...
Si et dic que no toqui res, maco, no toqui res.
No dic només aquest que...
No, hòstia, vinc a casa. Teu tocar coses, doncs deixa estar aquest pit.
No, però és que he llegit un botó que posava cuidado.
Doncs cuidado. Saps què vol dir o què? Doncs ja està, doncs tira.
L'Anatoli vol comprovar què passa si la central es queda sense electricitat.
Clar.
Vol saber si el reactor continua funcionant.
Clar, és el que vull fer.
En cas d'un tall de corrent, la central de Chernobyl disposa d'uns generadors de dièsel, però tarden massa a posar-se en marxa. Per això és millor comprovar si el reactor pot continuar funcionant de forma autònoma.
Tenim uns generadors d'emergència... Però van un pèl lents.
Home, un pèl lents sí que hi van,
sí.
Perquè els protocols diuen que s'haurien d'activar en 30 segons i els de Chernobyl tarden 3 minuts a engegar-se.
3 minuts, una mica lents, però jo crec que ens en sortirem.
L'Anatoli ordena a l'encarregat del torn de nit que talli l'electricitat.
Electricitat interrompuda, camarada.
Sense electricitat, comencen a saltar totes les alarmes. Passa res, tranquils, està. De moment el pla va sobre el previst.
Tireu.
L'Anatoli sap que això és part de l'experiment. Cal posar a prova el reactor. Per tant, s'han de desactivar els sistemes de seguretat.
Sistemes de seguretat desactivats.
Molt bé.
És llavors quan ho veuen clar. La caiguda de potència del reactor és alarmant. Sense electricitat, el reactor no és capaç de funcionar degudament.
Camarada, hauríem de tornar a subministrar electricitat. Sisplau. El reactor s'està escalfant massa.
Camarada, esperem una mica més. Cal...
Tens temple, eh?
Ah, aquesta feina em demana això.
Sí. Et pots nerviós a la primera, no t'hi pots posar.
No, calma.
Arriben les primeres desavinences. La gent de control saben que l'Anatoli està jugant amb foc. El reactor comença a ser inestable.
Camarada, Anatoli, estem forçant el reactor.
D'acord, torneu a subministrar corrent, doncs pesat.
Doncs vinga, tornem a recuperar el corrent elèctric, però malauradament hem fet salat. El reactor ja és massa inestable.
Pep, ja ho ha de fer, això?
Eh?
Ja ho ha de fer, això?
A veure, que l'enginyer en cap pregunti si ja ho ha de fer, això, malo, eh?
És vostè que ho ha de saber,
sí,
si ho ha de fer.
Sí, però ara m'ho estic preguntant per mi. Ho ha de fer, això?
Ho ha de fer, no?
És una pregunta retòrica.
Sí, pep, deixa-m'ho pensar. No ho recordo, eh?
No ho recordo, eh?
Ho has estudiat?
No, però tothom no sortia, això, eh?
He estudiat sorolls perquè... No me'n recordo.
L'Anicet, el nostre gos d'escó, que d'aquestes coses hi entén una mica, és el primer de fotre el camp corrents. I potser l'hauríem de seguir, eh? El reactor s'està escalfant. Jo m'imagino Chernobyl aquell dia. I aquesta alarma, i una gent que se li escapa al riure, però si fa gràcia l'alarma. Poc s'ho pensaven, el que venia després. Has sentit?
Va, tots!
Deia que el reactor s'està escalfant, una bestiesa, i està a punt de fer el que es coneix tècnicament com un pet com una gla.
Un moment. Tenim una última esperança. Activar el botó AZ5.
Eh?
AZ5.
Això és com la multiplicació del 9, això? El botó AZ5. Sembla ciència-ficció, però és ben real. És una parada d'emergència que ho bloqueja absolutament tot. És l'única solució. Saltant-se tots els protocols, l'enginyer Valery Legasov activa el botó.
Ja l'hem apagat.
Legasov, l'has cagat.
No.
Oh.
Ara no sent res, eh?
Vale.
Ara va bé, eh?
Ara va bé.
Resulta que les peces de la parada d'emergència... Hi ha unes peces que tenen unes puntes de grafit.
Sí.
Un material que accelera la reacció en cadena del nucli en lloc de frenar-la.
Fantàstic.
Ja ho ha de fer, això?
Bàsicament és un botó de parada que, en lloc de parar-ho, ho ha accelerat tot.
Quina cagada, nano. Quina cagada que has fotut la mare que em va...
M'ho estàs dient a mi, pallasso?
Jo
només intentava arreglar el que tu havies fet abans.
Excuses, noi, excuses. També que anava avui tot. Hòstia, has activat el botó sense el meu consentiment, eh? El pallasso seràs tu, mago?
Aquesta escena és real, eh? Això, el dia del judici, va anar més o menys així. Aquests dos personatges
se les
van tenir forts, sí. Amb una explosió imminent, el director de la central i el responsable del torn de nit es foten a discutir sobre qui ha tingut la culpa. I per què, carai, la central de Chernobyl té materials que contenen grafit? Us preguntareu, suposo. Doncs perquè és més econòmic. La mare pàtria no es pot permetre equipaments de primera qualitat. De cop, entra el guàrdia de seguretat portant molt males notícies.
Tu, perdoneu que us interrompi, però del reactor està sortint fum, eh? Ja ho ha de fer, això?
Ah.
A veure, tothom ha de preguntar qui ja ho ha de fer, això? O sigui, ja no veieu que no va bé?
No sé.
Ja ho ha de fer, això?
Ja ho ha de fer, això? És que no hi entenc, aquestes coses. Vaig preparant els cuells d'aigua,
no,
què faig?
No.
Aigua no.
No?
De fet, el reactor no treu fum, eh? El que surt del reactor és vapor. El reactor s'ha escalfat massa i el vapor d'aigua està a punt de sortir disparat. És una olla a pressió de 200 tones. Això és una dada important. L'explosió de Chernobyl, que s'està a punt de produir, no és una explosió nuclear. És simplement una explosió de vapor. De tota manera, és un pet dels que fan història. Amb l'explosió, el reactor ha quedat a l'aire lliure i l'urani radioactiu ha quedat exposat. Una simple ràfaga de vent pot transportar-lo per tota Europa. Normalment, les centrals tenen una coberta exterior de protecció en cas de fugues, però a Chernobyl no hi ha cap coberta perquè també era molt cara de construir.
Ah, hòstia, no, però és que jo així no puc treballar, eh? Entre aquests sòmines, que ha clicat el botó i que no tenim coberta exterior, no? Jo així
no. Posarem.
El reactor rebenta i la radioactivitat s'escampa per tot arreu. 31 persones han mort en el moment de l'accident.
31 persones?
Sí, no.
Encara prou barat, no?
Jo trobo que sí, que és poc.
Bueno,
si jo t'enganxo tu, sí.
I aquests dos no es van morir?
Ah, sí, aquests sí.
Sí.
Bueno, no ho sé. No, aquests no, els judicis. Sí, van arribar. La xifra grossa, us l'explico.
Va.
Perquè 31 persones moren al moment de l'accident. Llavors n'hi ha 200.000 que moren en els anys següents per culpa de la radiació. 200.000 ja és un pico.
Ja és...
El més curiós de tot és que el vent és qui juga un paper clau en tot això. De fet, podies estar a menys de 50 metres del reactor i si el vent bufava en contra, potser no enganxaves gens de radioactivitat.
Curiós, això, eh?
Com quan fas carn a la brasa que vas al fum, et ve sobre,
sí,
i a vegades no.
Llavors, fas una pudor de roba després. Hòstia.
Se passi, prefereixo l'urani, eh?
Fer carn a la brasa amb urani.
Hòstia. Bueno, jo havia menjat unes pilotilles a la brasa en un puesto.
Que eren radioactives.
Bueno, feien la brasa amb restos de...
Però pilotilles?
Pilotilles a la brasa.
No, no la...
Són bones. Sí. Però el foc l'hem de mirar de no fer-lo amb...
Amb
el que ho feien, aquella gent.
Amb què ho feien? Bueno,
amb restos de gronxadors vells. De...
Ai.
I la pintura aquella.
Ai.
Agafava una...
No pot ser que fos el secret de la carn? Vull dir que diguessis, és boníssim, com és que és tan bona?
Perquè hi ha pintura.
Exacte.
No ho sé. Les autoritats soviètiques estableixen un radi d'evacuació de 30 quilòmetres, però algunes famílies es neguen a marxar de casa.
Jo, marxar? No. Aquesta casa m'ha vist néixer i aquesta casa em veurà morir.
Sí que et veurà morir, perquè tens una cosa aquí a la pell i ja que fa mala pinta. Eh?
Se'm desenganxa la galta.
T'està caient el nas.
Bueno. Sí, sí.
El més curiós és que alguns veïns que van negar-se a abandonar les seves llars encara viuen avui al dia al costat de la central, cultivant hortalisses amb terra ben contaminada.
Res, home. Això, sap què et dic?
Què?
El narrador? Això és propaganda americana.
Ja.
Americana.
Aquí no han notat res, aquí, eh?
No. Que us voleu quedar a sopar?
Bueno.
Miri, tinc just... acabo de collir uns carbassons.
Grossos.
Gros. N'hi ha un que parla i tot. Sí.
Per la seva banda, Anatoli Dyatlov, l'enginyer en cap, va ser condemnat a 3 anys de presó i 10 anys de treballs forçats. Va morir el 1995 als 64 anys. Valeri Legasov, el pobre home que va prémer el botó d'emergència, es va suïcidar el 1988, exactament 2 anys després de l'explosió. De tota manera, entre els efectes retardants de la radiació i els intents de la Unió Soviètica de tapar-ho, mai s'ha arribat a calcular l'impacte real de la catàstrofe nuclear més desastrosa de tots els temps. Es diu que la radiació va arribar fins a Catalunya.
Imagina't.
Sí que n'hi ha alguna a Catalunya que dius aquest poder...
Sí, o potser aquelles mandonguilles que vas menjar.
Sí. Anem a veure si ha sobreviscut el nostre gosset d'Escó, l'Anicet.
A veure, estic aquí amb la Sara. A veure si fas que sobrevisqui aquest teque, l'embarreja carlí, que jo li voldria veure la cara, però no hi ha manera, tu.
Sara, la teva responsabilitat, eh? Quin país d'Europa és on hi ha més centrals nuclears? A. França. B. Noruega. C. Ucraïna.
França.
De dret, si ha tirat de cap, eh?
Ho sap, eh?
Sap, crec que és França.
Els ha comptat.
L'Anicet és...
Viu!
Bravo!
De 160 reactors nuclears que hi ha actius a Europa, França en té 56.
Déu-n'hi-do.
Sí. L'Anicet, el gos d'Escó, ha pogut superar la passejada perquè és el primer que ha vist el perill. Tantes alarmes i tants botons d'alerta de la sala de control l'han espantat i ha fugit corrents. Com sabeu, l'explosió de Txernòbil no va ser una explosió nuclear, no va ser com una bomba, eh? Més aviat va ser una explosió de vapor d'aigua. Per tant, tothom que s'allunyés una mica de la central estava momentàniament salvat de l'impacte. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre... Bueno, com sempre, ens trobareu fins al setembre, que ens anem de vacances.
És veritat.
S'acaba avui, és l'últim dia del programa. Deixeu-me donar un agraïment a tota la gent que ha fet possible aquest programa, la Xènia Vilà, l'Anna Bujons, l'Ot Burgai, l'Albert Sallós, el Jofre Martell, en Roger Codina, Dani Tort, Oriol Baurenes, en Gerard Pujol, Sergi Lladó, Sergi Molina, la Duna Costa i la Núria Ordeig, a tota la gent de Catalunya Ràdio, de 3CAT i...
Tota,
poder no, però... Hi ha un 99% de gent. Gràcies per fer possible aquest programa. Ens retrobarem al setembre i ens retrobarem, com sempre, al segle XIX. Ara sí. Que el senyor sigui amb vosaltres!